Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques a l'Aragó, però perd dos escons respecte dels anteriors comicis, els del 2023. Els populars continuen, però necessiten Vox per governar una formació, la de Santiago Abascal, que duplica la seva representació, passa de 7 a 14 diputats. El president en funcions del govern d'Aragó i també candidat Jorge Ascón insisteix, però, que només el Partit Popular pot governar.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
D'altra banda, el PSOE, que es presentava amb l'exministre Pilar Alegría, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric. Alegría fa autocrítica, però també carrega contra el Partit Popular per haver convocat eleccions.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra.
Uns comicis dels quals els partits conservadors també en fan una lectura estatal carregant contra el govern de Pedro Sánchez. Tot d'una detallam les xifres i escoltam totes les veus en aquest dilluns, dia 9 de febrer. Avui que també parlem de la flota de cotxes de lloguer a les illes, que ha disminuït un 33% en 5 anys.
Les empreses del sector han passat de disposar 120.000 vehicles a tenir-ne previstos entre 80 i 85.000 per enguany. Una reducció que es deu, entre d'altres factors, a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i Eivissa durant els mesos d'estiu.
Mentrestant, a Eivissa, els sindicats reben més d'una quinzena de telefonades diàries relacionades amb la petició d'excedències.
Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i l'encariment de la vida. Guadalupe López, d'UGT a les Pitiuses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les lo comió por lo servió y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives y aquí con 2.000 mal vives.
I encara a Eivissa aquesta nit passada hi ha hagut dos ferits greus per un accident de trànsit a Sant Antoni.
Ha estat a nit quan faltaven pocs minuts per a les 10 per una col·lisió entre un cotxe i una moto en la qual anaven dos ocupants.
I avui comença l'audiència provincial de Palma el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Maó.
La víctima va quedar inconscient després d'haver tengut una brega amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per a ell per un delicte d'assassinat.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que explotava sexualment dones migrants sud-americanes sense papers.
Hi ha 5 detinguts i 12 dones han estat alliberades, tot i que la Guàrdia Civil sospita que les víctimes podrien arribar al mig centenar. La xarxa de delinqüents captava les víctimes als seus països d'origen a partir d'ofertes falses de feina a Espanya.
I avui comença una de les cites de referència del sector de l'hostaleria i la restauració a les Balears, Horeca.
Obre les portes a les 9 i mitja amb la gastronomia professional i el producte local com a protagonistes. I serem en directe durant aquest informatiu matí.
I en els esports, el Mallorca acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca, tot i la derrota contra el Barça de dissabte, ocupa la 16a posició amb 24 punts. Tan sols podria deixar-lo en descens una victòria del Rayo Oviedo en el partit que va ser ajornat i que encara no té nova data. El conjunt mallorquinista descansa avui i serà demà quan començarà a preparar el partit de diumenge contra el Betis a Son Moix, l'equip andalús que va guanyar ahir a l'Atlètic de Madrid per 0-1. La primera federació, derrota de l'U d'Eivissa per 3-2 al camp del CUE, el Betis Deportivo. I a segona federació, la jornada 22 ha deixat 3 victòries d'Atlètic Balears, Societat Esportiva Eivissa i Andratx, una derrota, la del Porreres, i un empat, el del líder, el Poblense.
I quin temps tindrem avui dilluns? Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam alternança de sol amb alguns intervals de núvols que aniran passant. De fet, en alguns moments poden arribar a carregar el cel i fins i tot no descartam que puguin arribar a deixar qualque brusca local. Les temperatures màximes poden baixar qualque grau, pocs canvis per respecte als valors d'ahir, ambient fresc en conjunt, i el vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat de llebeig. De fet, a Eivissa i a Formentera segurament seran les dues illes on més es notin. Quant a la situació marítima, mantenim la mà moguda amb forta maró totes les costes posades al ponent i al sud-oest de cada illa.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Toni Escanellas i Caterina Bany començant.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco. Es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones.
Així celebrava el candidat del Partit Popular i president en funcions al govern de l'Aragó, Jorge Azcón, la victòria a les eleccions autonòmiques. Ha estat el partit més votat, tot i que perd 2 escons i queda en 26. El bloc de la dreta, però, consolida amb força la seva majoria a les Corts d'Aragó perquè Vox ha estat el gran beneficiat de la nit electoral. Duplica la seva representació de 7 a 14 diputats. El PSOE, per part seva, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric.
El Partit Popular ha obtingut un resultat molt similar de les anteriors eleccions, amb un 34% de Vox de vots. N'ha obtingut fins i tot més que el 2023, però perd un punt percentual perquè la participació ha pujat. Aquesta és la rebuda de Jorge Azcón per part dels seus militants. Ell insisteix que només el Partit Popular pot governar.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
Un missatge que anava en part dirigit a Vox, a qui previsiblement necessitarà per ser investit després d'unes eleccions convocades precisament per la incapacitat d'aprovar uns pressupostos. Ara Vox reforça la seva posició, és la tercera força política en gairebé el 18% dels vots i duplica la seva representació amb 14 escons. Amb aquest ambient eufòric a la seva seu, el candidat Alejandro Nolasco diu que ha guanyat el sentit comú.
A favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común.
Aquest ambient eufòric a la seu de Vox contrasta amb la seu del PSOE, amb les cares llargues, passa de 29 a 24% dels vots, és la segona força amb 18 escons, i la seva candidata, Pilar Alegría, fa autocrítica, però també carrega contra el PP per haver convocat les eleccions anticipades. Diu que ara Azcón serà més hostatge de Vox.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra.
L'únic partit d'esquerres que puja és la Junta Aragonesista, passa de 2 a 6 escons. El seu candidat és Jorge Pueyo.
Y es bueno para Junta Aragonesista porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. Pero insisto, es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca.
Hi ha 2 partits més amb representació a la Cambra Autonòmica. Teruel Existe ha tret 2 diputats i Esquerra Unida sumar 1. Per cert, que aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat l'enhorabona al seu company de partit, a Jorge Azcón, a través de les xarxes socials, diu que és una altra derrota contundent del sanxisme.
I que és el que en diuen els partits en clau estatal. Rebeca Torrós, la secretària d'Organització del PSOE, i Miguel Tellado és el secretari general del Partit Popular.
El PP adelantó las elecciones de Extremadura y de Aragón, en teoría, porque no tenía presupuesto. Ahora, ni presupuesto, ni gobierno. Ni en Extremadura, ni en Aragón.
Es el reflejo claro de lo que piensa toda España. Una España que está harta de Pedro Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión i de su corrupción masiva.
I el resultat d'aquests comicis a l'Aragó contrasten amb el de les eleccions presidencials a Portugal. Allà el socialista José Antonio Seguro ha guanyat la segona volta amb un 66% dels vots. El líder de Chega, el polític d'extrema dreta, André Ventura, n'ha obtingut el 33%.
Seguro ha rebut el doble de vots que la primera volta, cosa que evidencia que alguns votants, que en aquella ocasió es van decantar per altres formacions, ahir van preferir el socialdemòcrata per damunt del candidat de l'extrema dreta. dreta. Ha estat una remuntada en comparació amb les primeres enquestes que atorgaven a Seguro només el 6% dels vots i finalment es convertirà en el pròxim president portuguès.
I aquí a les Illes ha nascut un nou projecte a la Federació d'Entitats Independents Municipals, un nou espai que agrupa partits locals independents. Més de 100 persones han donat suport a aquesta proposta política que comença amb 12 formacions a diferents municipis de Mallorca, dos més a punt d'incorporar-se i converses obertes també amb partits de Menorca i d'Eivissa.
No ho diuen de manera oficial, però a la presentació aquest diumenge han explicat que treballen en el programa electoral de cara a poder presentar-se a les eleccions autonòmiques del 2027. Volen, diuen, superar el bipartidisme i traslladar al Parlament les demandes dels pobles. Sebastià Aguiló es portaveu de Seny i Sentit de Solla i és el president de la FEIM.
L'objectiu també és poder arribar a concurrir a unes eleccions autonòmiques a nivell de Parlament i Consell. O de pensar que els independents sempre tenen un mateix problema. Quan hi ha les eleccions, la gent m'ho diu, estem molt contents del vostre projecte, i m'ho diuen, però en el Consell i en el Parlament, en qui hem de votar? I aquí, fins ara, nosaltres li tenien que dir a qui trobeu, ara ja no.
Són ara les 7 i 11 minuts del matí. I avui també vos parlam de la flota de cotxes de lloguer a les Balears, que ha disminuït un 33% en els darrers 5 anys. Les empreses del sector han passat de disposar de 120.000 vehicles fa un quinquenni a tenir-ne previstos entre 80 i 85.000 per enguany. Aquesta reducció es deu a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i d'Eivissa durant els mesos d'estiu, entre d'altres factors.
També es planteja limitar l'entrada de cotxes a Menorca, però encara no s'han donat els detalls de quan i com serà. El president de Valeval, Carlos Herrera, critica que es prenguin mesures com aquesta. Afirma que tenen un impacte negatiu en el sector, que no són efectives i que continuarà havent saturació perquè, a parer seu, els responsables no són els coneguts com a rentacars.
Y una vez que sepas la cantidad de vehículos que hay y cuál es la problemática de cada una de las distintas flotas, particulares, residentes, no residentes y rentacar, podrás tomar decisiones, pero es que ahora mismo se están tomando decisiones a ciegas.
Així mateix, Ramon Reus, que és el president de l'Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor de les Balears, la EVAP, atribueix a les restriccions la disminució d'exportacions d'automòbils.
El rentacar puro y duro, ¿no? O sigui que tinguem els cotxes aquí de Balears, que puguin alquilar durant 6 o 7 mesos i després pues, el devenen i ja està, ¿no? O sigui, l'exportació pura i dura que se feia antes, que era un negoci, pues ara no se fa. Jo crec que rentacar no han de fer negoci d'exportacions, sinó que han de fer negoci d'alquilar cotxos, de tenir un preu més o menys digne.
Les previsions quant a clients i ingressos per aquest 2026 són positives. És cert, però, que anticipen que es mantindrà la tendència respecte de l'any passat amb els mateixos clients, però que llogaran els cotxes menys dies.
D'altra banda, els petits comerços de Palma, Vall de Mossa i Solla, afiliats a Pimeco, asseguren que aquesta temporada baixa està sent fluixa i ho atribueixen a l'arribada de creuers. En total, aquest mes de gener n'han arribat 10, 5 menys que en el mateix període de l'any anterior. L'Associació Internacional de Línies de Creuers atribueix aquest descens als moviments anticreueristes i a les noves regulacions. És una crònica de Laura Benrey.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ho atribueix al manteniment de les restriccions del número d'aquest tipus de vaixell per part del govern autonòmic, d'acord amb l'entesa vigent amb la patronal creuerista CLIA, que va signar l'anterior executiu de l'Esquerra i té vigència fins aquest mateix estiu. Segons dades de l'autoritat portuària, al gener hi ha hagut al Port de Palma 10 escales de creuers. Són 5 manco que en el mateix període de l'any anterior.
Malauradament, està sent un hivern molt difícil per als comerços que tenien aquest goteig de venda gràcies als creueristes, i amb totes les restriccions que s'han pres s'està notant molt i està fent molt, molt de mal.
CLIA recorda que l'activitat dels creuers s'estén durant un període més ampli que la temporada turística habitual, especialment en els mesos de primavera i tardor, fet que, assegura, pot contribuir a la desestacionalització i donar suport a l'activitat comercial fora dels mesos de màxima afluència a les illes. L'associació atribueix també el descens d'escales als moviments anticreueristes i a l'enduriment de la regularització del sector. Alfredo Serrano és director de CLIA.
quizá el mayor impacto que nota localmente. Los comerciantes, los restauradores, los días turísticos, las atracciones. Quizá en verano tienen mucha actividad, pero bueno, en temporada baja el sector de los cruceros permitía pues que tiendas, que restaurantes y que algunas otras actividades se mantuviesen abiertas.
I com a mostra de la situació que viuen els comerciants palmesans afiliats a Pimeco, la seva presidenta explica l'impacte generat per l'escala accidental el passat dijous a la ciutat d'un creuer amb ciutadans coreans que navegaven cap a Malta.
Va haver-hi un creuer, la ciutat estava plena de gent comprant, els comerços bé, clar, els comerciants van veure que hi havia gent i menys mal i demanàvem, no, als clients, eren coreans, anàvem cap a Malta, però ens han tingut de traslladar per al vent, que ens han canviat el que és el destí de Malta per Mallorca. I va ser un regal per al petit comerç.
Clia adverteix que les temporades altes del sector se solen concentrar en els mesos d'estiu i apunten que caldrà esperar a finals d'any per poder fer un balanç més ajustat sobre si s'està produint o no una reducció del trànsit de creuers a les Balears.
I encara parlant de la temporada turística, els sindicats han rebut més d'una quinzena de telefonades cada dia relacionades amb la petició d'excedències a Eivissa. Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i per l'encariment de la vida. Gemma Huasc.
És una tendència dels darrers anys. Els treballadors fixos discontinus provenients de la península ja comencen a informar-se sobre si poden demanar excedència per evitar venir a fer feina a Eivissa durant la temporada. Asseguren que no els surt a compte per l'elevat preu de l'habitatge. Guadalupe López és secretària general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a les Pitiuses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les... lo comido por lo servido, y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives, ya que con 2.000 mal vives.
A la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera ja assumeixen que tornaran a tenir problemes per a trobar personal enguany. Manuel Sendino n'és el gerent.
Es una dificultad de cada año conseguir que la gente venga. La vivienda es un escollo fundamental. Y las empresas pues se organizan para facilitar el alojamiento, ver cómo contratan según qué cosas, se renuncian a habitaciones, se renuncian a servicios.
A la falta de personal s'hi afegeix, segons destaquen els hotelers, l'absentisme laboral.
Lo llamamos absentismo de fin de semana. Es un perfil de trabajador joven que combina el ocio y el negocio y entonces luego necesita más días de descanso.
Afirmen que l'absentisme s'ha incrementat d'una manera molt significativa en els darrers 3 o 4 anys.
I encara en clau laboral. Després de la posada en marxa del Tribunal d'Instància a Palma, ara fa poc més d'un mes, el sindicat CESIF denuncia que el Ministeri de Justícia ha reduït en un terç els funcionaris que fan feina als jutjats d'instrucció i a la jurisdicció penal. Segons el sindicat majoritari a l'Administració de Justícia, la situació encara és caòtica, Carme Moreno.
Amb els canvis introduïts en la nova llei d'eficiència, el Ministeri de Justícia preveu crear 13 noves places de jutge el 2026 a les Balears. El responsable del CESIF a l'àrea de justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que aquest increment no vagi acompanyat de l'ampliació de més places de funcionaris i, a més, lamenta que Madrid s'oblidi de dotar de personal jurisdiccions que van sobrecarregades, com la social o el contenciós administratiu, on es fixen judicis a 2 anys vista.
Todavía es caótica, aún es caótica. Nos va a costar salir. Pues ahora estamos peor. Entendemos que la situación ha empeorado desde el mes de diciembre, en el que ya se empezó a semiparalizar el servicio a consecuencia de la de empezar a realizar los traslados y tal, y bueno, y desde la implantación de los tribunales de distancia tendremos que mucho más.
Segons Pablo Rodríguez, encara hi ha companys que no tenen ben definides quines són les seves funcions i explica que viuen una situació de burnout.
També nos preocupa mucho ¿cómo está la salud emocional de los compañeros? Hay compañeros que lo están pasando bastante mal porque estamos en una situación o están en una situación de confusión, de desconcierto, precisamente por esto, por el grado de improvisación y el grado de desorganización que se ha dado en la implantación.
A diferència de l'opinió del president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, que fa poc ha dit a Iveta Ràdio que creu que les mediacions ajudaran a descongestionar els assumptes civils, el responsable de justícia, el CESIF, considera que es tracta d'una privatització de la justícia perquè té un cost pels usuaris i diu que posa pals a les rodes a la interposició de plets judicials.
I avui comença l'audiència provincial de Palma, el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Mol. La víctima va quedar inconscient després d'haver tengut una brega amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per a ell per un delicte d'assassinat.
L'agressió va ocórrer a les rodalies de l'estació d'autocars de Mol. S'inicià una brega al carrer entre dos homes després d'haver sopat junts i d'haver consumit alcohol i substàncies estupefaents. Segons l'enregistrament de les càmeres de vigilància i també les declaracions d'alguns testimonis, un dels homes va caure en terra i l'altre li pegà coces al cap fins que va quedar inconscient. Tot d'una va ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila en estat crític. El seu agressor va ser detingut dos dies després acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi. En aquest cas té antecedents policials i judicials i va ser enviat a la presó de Menorca. La víctima té 49 anys i va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
I encara a Menorca avui tècnics d'Es Castell mesuraran el perill d'esllavissada d'algunes cases de Cala Sant Esteve. La idea és començar amb els edificis que puguin tenir mancor risc. En el cas de la Cala són els que van de la carretera a la mà al primer tram.
Divendres l'Ajuntament d'Es Castell va ordenar desallotjar totalment Cala Sant Esteve i el Font d'Ucó per perill de despreniment, precisament. L'endemà es va acordar aquesta revisió amb l'Associació de Veïnat de Cala Sant Esteve, que més endavant s'aplicarà també al Font d'Ucó.
I a Eivissa hi ha hagut dos ferits greus per un accident de trànsit a Sant Antoni. Ha estat a nit quan faltaven pocs minuts per les 10 per una col·lisió entre un cotxe i una moto, en la qual hi anaven dos ocupants. El xoc ha estat al punt quilomètric 8 a la carretera EI-600, quan per causes que ja s'investiguen, un cotxe ha impactat contra la moto. Els dos ocupants han estat atesos per dues ambulàncies del 061 i han estat traslladats a l'Hospital de Can Misses i a la Clínica de Can Vilàs.
Guàrdia Civil! Guàrdia Civil! Aquí a la una...
I això que escoltau és el so dels agents de la Guàrdia Civil tomant la porta d'un domicili que funcionava com a base d'una xarxa d'explotació sexual a les Balears. L'operació ha permès a la Guàrdia Civil desarticular una organització criminal que explotava sexualment dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. Hi ha 5 detinguts i 12 dones han estat alliberades, tot i que la Guàrdia Civil sospita que les víctimes podrien arribar al mig centenar. El jutjat d'Inca enduar el cas.
Les víctimes eren catades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals que prometien feina en el sector de l'hostaleria a Espanya, però on arribar eren obligades a exercir la prostitució sota amenaces i coaccions constants. Majoritàriament eren dones joves en situació irregular procedents de Colòmbia.
La situación de las víctimas se veía agravada por el hecho de que, dada la situación irregular, no podían acudir a los servicios asistenciales, policiales o sanitarios. Por estos hechos han sido detenidas 5 personas por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y trata de seres humanos.
Les víctimes eren també obligades a subministrar drogues als clients i fins i tot arribaven a ser forçades a consumir-les, elles també, fet pel qual la xarxa criminal també en traia un profit econòmic. És la segona operació d'aquestes característiques que es du a terme en poc temps a les illes. Fa només 2 setmanes la Policia Nacional va alliberar 15 dones d'origen asiàtic víctimes de tràfic sexual i varen detenir 14 persones.
I d'altra banda, la Policia Nacional ha arrestat a Palma un home per assetjar una dona durant mesos.
Es va presentar en diverses ocasions al seu lloc de treball i a un supermercat proper on vivia la víctima. A l'home se l'investiga per un presumpte delicte d'assetjament i l'autoritat judicial ja ha decretat com a mesura preventiva un ordre d'allunyament.
I davant d'aquest i altres casos de violència masclista, les farmàcies s'han convertit en un punt violeta on les dones víctimes de violència poden demanar ajuda. S'aprofita que són espais de confiança i de proximitat i amb personal sanitari. A les Balears, 70 apotecaries participen en aquest programa que ja suma en l'àmbit estatal més de 14.000 farmàcies.
Poden ser identificades mitjançant cartells informatius. En aquests espais, qualsevol dona que ho necessiti pot comunicar que pateix violència de gènere i rebre atenció. Es tracta d'una iniciativa que ha despertat l'interès entre els veïnats de Marratxí, per exemple, que no en tenien coneixement i que ha estat molt ben valorada.
És que no he sentit mai comentar que ser farmàcies poguessin anar a dir aquestes coses.
Lo veo muy bien esto, porque hay mucha gente maltratada por los hombres que son muy machistas.
Me parece bien.
Els participants han rebut informació específica per detectar possibles casos i identificar perfils que puguin ser susceptibles de necessitar ajuda. Maria Ferrat és la vicepresidenta del COFIP.
sobretot dones que tenen dependència econòmica o gent immigrant que té un problema de comunicació o gent amb una autoestima molt baixa.
El protocol el varen firmar el govern central i els col·legis farmacèutics el novembre de l'any passat, un sistema que a Espanya ja permet detectar casos de violència de gènere.
I l'Institut Nacional de Ciberseguretat va gestionar l'any 2024, el darrer del qual hi ha dades més de 97.000 ciberatacs. D'aquests, un terç varen anar dirigits a empreses. El govern central ha creat el telèfon 017 per demanar ajuda sobre ciberseguretat. Segons les dades, les consultes més habituals que reben són per la suplantació d'identitat, per atacs de phishing o pesca de credencials i per l'anomenada estafa del correu professional, és a dir, quan algú es fa passar per un membre de la mateixa companyia i demana dades confidencials.
Els pirates informàtics no només van darrere els peixos grossos, també gairebé 3 de cada 4 ciberatacs a empreses afecten a les pimes, petites i mitjanes empreses. Mentre les grans companyies tenen departaments per protegir-los a la xarxa, les petites encara han de recórrer aquest camí. Beatriz Orejudo és directora executiva de l'Antimark Group.
Las hemos sufrido, gracias a Dios ha quedado en nada, pero sí que nos hemos encontrado con muchísimos casos en los cuales hemos podido detectar a tiempo, pues porque ya tenemos un procedimiento establecido.
Ara que les empreses han fet el salt digital, el següent pas és protegir-se. A la xarxa, José María Giraldo és consultor d'empreses.
Para evitar que haya extorsiones, para evitar que haya fugas de información, que todo esto pues, nos va a evitar pues, pues, a nivel de reputación. Puede ser que el negocio pues, se pare porque no podamos continuar y también pues, podemos evitar multas que no son pequeñas en el caso de que esa información contenga datos personales.
En qualsevol cas, els experts diuen que el risc zero no existeix. L'objectiu és la prevenció per minimitzar riscos, per conscienciar també a les empreses. La Cambra de Comerç de Mallorca estrena un cicle de formació sobre ciberseguretat. Carlos Bibiloni és tècnic de l'Oficina de Projectes de la Cambra de Comerç de Mallorca.
El que no tenen ells és formació suficient per saber com detectar, és a dir, quan no tenen les senyals d'alerta quan tenen un cas de ciberatac, i la manera que tenim nosaltres ara d'ajudar a les empreses, a part amb assessoraments, és a través de formació.
La primera xerrada d'aquesta formació, precisament, serà el proper dimecres que ve a Palma a càrrec d'un formador en seguretat digital.
Manquen només uns segons per arribar a les 7:27. Faim un cop d'ull a les portades dels diaris editats avui a les Illes, que parlen de desfresses, de política i d'habitatge.
Això mateix, i en diferents proporcions, evidentment. Ara anem a pams i veure de què parla cada un i com. De fet, Última Hora diu que les Illes viuen un boom pel que fa a la cessió d'habitatges entre pares i fills, una punta més d'aquesta crisi habitacional a la qual estem immersos, però la fotografia en aquest cas és ben alegre per la rueta dels més petits a la portada de l'Última Hora, que va ser tot un èxit, explica, tot i que hi va haver moments o que es passava pena pel mal temps. En petit, du les eleccions d'Aragó a un costat, en les gràfiques incloses, en parlarem més endavant. La rueta és també la portada de la fotografia del diari de Mallorca, en aquesta ocasió a un punt determinat al principi de les Rambles. L'altre diari és d'un altre punt de Palma, també, que en titular explica que es quantifiquen en aproximadament 1.400 milions d'euros el frau que es fa cada any a l'IRP PF a les Illes. Dels digitals, Mallorca Diari entrevista Josep Maria Pons i Iriazábal. Ho sou fer aquest diari tots els dilluns, obren amb una entrevista i parlen en aquest cas dels problemes de la política internacional centrats en Groenlàndia en el seu titular, mentre que Baleares obren amb una condemna a un ciutadà que, segons explica, va assetjar i insultar a un guàrdia civil. Explica a l'interior quines són uns fets que passaran ja fa estona, però que la condemna arriba ara i per això se'n fa ressò a l'Hockey Baleares. I al darrere dels digitals que mirem habitualment, l'Ara Balears assegura que Cort vol treure els gitanos de Son Bordó, i és un tema del qual n'ha fet seguiment en els darrers dies i que avui entra un episodi més d'aquest serial. Anam, idò, cap a les Pitiuses, amb els diaris que s'editen en paper allà. Assegura el periòdico d'Eivissa que aquesta illa, que Eivissa aconsegueix reduir en 32 2.000 vehicles els que entraren a l'illa. En canvi, el diari el que diu és que hi ha un silenci al Ministeri pel que fa a la idea d'obrir una biblioteca estatal a l'edifici que ocupaven els antics jutjats. Ja saben que se n'estan fent uns de nous. I tancam amb aquest cas amb el Menorca, que diu, i parla també d'habitatge o de construccions o d'obra pública, per dir-ho d'alguna manera, que el sobrecost de l'obra de del geriàtric a Mahó arriba ja al 1,5 milió d'euros.
I la premsa estatal parla de les eleccions a l'Aragó i dels seus comicis.
És així, és interessant veure com ho conta cada un dels diaris. El País intenta aportar informació i, amb fotografia en aquest cas del Partit Popular, diu que guanya aquest partit però amb desgast, que Vox duplica els seus escons i que el PSOE es desploma. El Mundo, per la seva banda, parla del cicló de Vox, diu, i que fa encoir el Partit Popular i que enfonsa la portaveu de Sánchez al Congrés dels Diputats. Per tant, fa una valoració un poc més ideològica, per dir-ho així. També parla d'enfonsament l'ABC, que divideix, en aquest cas, és l'únic que ho fa, la portada en dues fotografies, una fotografia d'Alegria i una d'Azcón, amb la de... Azcón en cara d'Alegria, i Alegria, valguin, avui es donen molt de jocs a la premsa, precisament en cara de Pots Amics, i diu també que el Partit Popular retrocedeix i que el d'Abascal es converteixen en els grans guanyadors. La Vanguardia va un poc més enllà i diu que ja anticipa pactes que els populars necessitaran l'extrema dreta.
I són ara les 7:30. Faim un resum de les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. El Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques a l'Aragó, però perd dos escons respecte dels anteriors comicis, els del 2023. Els populars continuen, però, necessitant Vox per governar.
Una formació, la de Santiago Abascal, que duplica la seva representació, passa de 7 a 14 diputats. El president en funcions del govern d'Aragó i també candidat popular, Jorge Azcón, insisteix que només el PP pot governar.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
D'altra banda, el PSOE, que es presentava amb l'exministre Pilar Alegría, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric. Alegría fa autocrítica, però també carrega contra el PP per haver convocat eleccions anticipades.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales d'esta tierra.
Els partits conservadors fan una lectura estatal dels resultats carregant contra el govern de Pedro Sánchez.
I aquí a les Illes hem sabut que la flota de cotxes de lloguer ha baixat un 33% en 5 anys.
Les empreses del sector han passat de disposar de 120.000 vehicles a tenir-ne previstos entre 80 i 85.000 per enguany, una reducció que es deu, entre d'altres factors, a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i Eivissa durant els mesos d'estiu.
Mentrestant, a Eivissa, el sindicat reben més d'una quinzena de telefonades cada dia relacionades amb la petició d'excedències.
Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i l'encariment de la vida. Guadalupe López, d'UGT a les Pitiuses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les lo comió por lo servido y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives i aquí con 2.000 mal vives.
I després de la posada en marxa del Tribunal d'Instància Palma, ara fa poc més d'un mes, el sindicat CECIP denuncia que el Ministeri de Justícia ha reduït en un terç els funcionaris que fan feina als jutjats d'instrucció i a la jurisdicció penal.
Segons el sindicat majoritari a l'Administració de Justícia, la situació encara és caòtica. Pablo Rodríguez no és el responsable.
Todavía es caótica. Aún es caótica. Nos va a costar salir. Pues ahora estamos peor. Tenemos que la situación ha empeorado desde el mes de diciembre, en el que ya se empezó a semiparalizar el servicio a consecuencia de la de empezar a realizar los traslados y tal, igual que desde la implantación de los tribunales de instancia tenemos que mucho más.
I dues persones han resultat ferides greus en un accident de trànsit a Sant Antoni, a Eivissa.
Ha estat a nit passada quan faltaven pocs minuts per les 10 per una col·lisió entre un cotxe i una moto en la qual anaven dos ocupants.
I avui comença l'Audiència Provincial de Palma el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Mahó.
La víctima va quedar inconscient després d'haver tingut una brega amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per ell per un delicte d'assassinat.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que explotava sexualment dones migrants sud-americanes sense papers.
Hi ha 5 detinguts i 12 dones han estat alliberades, tot i que la Guàrdia Civil sospita que les víctimes podrien arribar al mig centenar. La xifra de delinqüents, la xarxa, volien dir, de delinqüents, captava les víctimes als seus països d'origen a partir d'ofertes falses de feina a Espanya.
I avui comença una de les cites de referència del sector de l'hostaleria i de la restauració a les Balears, Horeca.
Obre les portes a les 10:30 amb la gastronomia professional i el producte local com a protagonistes. Obre, com deien, les portes d'aquí a 2 hores, però ja han començat els preparatius i d'aquí uns minuts hi serem en directe.
I avui també destacam un so d'aquesta matinada que ens arriba dels Estats Units.
Por la mañana café, por la tarde rum, ya estamos en la calle.
És l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl. És un esdeveniment esportiu, la final de la NFL de futbol americà, però que ja fa anys que és per damunt de tot un acte d'entreteniment i que enguany també ha tingut un missatge polític, amb crítiques a les polítiques de Trump i amb una reivindicació de la identitat llatinoamericana.
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Brasil, Colòmbia, Venezuela, Guyana...
I tancam el repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest dilluns. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam el cel una miqueta ennigulat. De fet, aniran passant franges de nígols que ens poden deixar per moments un cel carregat, també amb algunes estones de sol i sense descartar qualque brusca puntual. Les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir, valors que poden arribar als 16 o 17 a tot estirar, i el vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat de llebeig. En el cas d'Eivissa i Formentera, serà on més el notem.
Informatiu matí. Esports.
I hem arribat a les 7:35, cansat amb els esports i parlam del Mallorca, que acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca, tot i la derrota contra el Barça de dissabte, ocupa la 16a posició amb 24 punts. Tan sols podria deixar-lo en descens una victòria del Rayo a l'Oviedo en el partit que va ser ajornat i que encara no té nova data. El conjunt mallorquinista descansa avui i serà demà quan començarà a preparar el partit de diumenge contra el Betis a Somoix, l'equip andalús que hi va guanyar a l'Atlètic de Madrid per 0-1 al Metropolitano. A més, la jornada 23 de Lliga deixava aquests altres resultats. A la vez 0, Getafe 2. Amb aquesta victòria, el conjunt madrileny supera la classificació al Mallorca, i qui també supera els vermells és el Sevilla, que va empatar 1-1 contra el Girona. L'Atlètic Club de Bilbao, 2 mesos després, va tornar a guanyar, ho va fer per 4-2 al Llevant, i el Real Madrid va guanyar per 0-2 al Camp del València. Avui es tancarà la jornada amb el Villarreal espanyol a les 9 del vespre. Més futbol. A la primera federació, derrota inesperada de l'U d'Eivissa, que va perdre per 3-2 al camp del Cué, el Betis Deportivo. Els gols de José Albert i Unai Medina no van ser suficients i el conjunt blau-cel va tornar a deixar males sensacions. Sentim l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Lo que te decía anteriormente, defensivamente era un equipo muy fiable, estaba, me parece, tercer o cuarto equipo menos goleado, y hoy recibes 3 goles con 3 ocasiones que dice que en fútbol son demasiadas posibilidades muy groseras, porque han sido errores, pues eso, groseros, para poder competir fuera y ganar.
A la segona federació, la jornada 22 va deixar 3 victòries, 1 derrota i 1 empat. El líder, el Poblense, va empatar a 0 contra l'Alcoyà i manté la primera posició a la classificació. Sentim Òscar Troya.
Yo creo que en línea general es contento con la evolución del equipo, es un punto más, el equipo sigue compitiendo, el equipo sigue creyendo y el equipo en el minuto 90 va por el partido, se siente ganador, quiere los 3 puntos y estamos jugando, que no nos tenemos que olvidar, contra un grandísimo rival. No nos basta el empate, hemos querido ir a por el partido, a veces se consigue los 3 puntos, a veces no.
L'Atlètic Balears va sumar els 3 punts, guanyant per la mínima el València Mestalla 1-0, amb debut golejador de Darius Fustos. També va guanyar la Societat Esportiu Eivissa davant un rival directe, el Castelló B, per 3-1. Un triomf que situa ara els de Raúl Cassany desens 7 punts per damunt del descens. Sentim l'entrenador.
Era important guanyar, després de 3 partits sense guanyar, fer bo el punt de l'altre dia fora, guanyar en casa i tornar a sumar, que estaria en 30 punts ahí un poc respirant més i mirant un poc cap avall a veure què passa. Sumar 3 punts sempre és positiu per a reforçar.
I victòria de l'Andratx contra el Torrent per 1-0. Tot i el triomf, els de José Contreras queden a 4 punts del play-off de descens. Sentim l'entrenador del conjunt d'Andritxol.
Creo que hemos hecho un partido completísimo. Sí, es verdad que, bueno, después de fallar el penalti, pues bueno, nos ha pegado un poco un bajón, pero hemos seguido creyendo. Y la verdad es que muy contento, sobre todo por los chicos, porque a nivel mental el grupo estaba bien, pero necesitábamos una victoria y yo creo que a partir de ahora el equipo irá creciendo más.
El Porreres va ser l'únic equip que no va puntuar fora de casa amb derrota per 2-0 davant el Reus. Pel que fa a la classificació, el Poblense es manté com a líder en 43 punts, l'Atlètic Balears és segon amb 39, l'Eivissa, com dèiem, és desè, mentre que continuen en zona de descens l'Andratx i el Porreres. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició aquest dimecres a la pista del Movistar després de l'aturada internacional. Un descans en què els seus jugadors han tingut un paper destacat amb les seves seleccions. Lucao i Fabinho s'han proclamat campions de la Copa Amèrica amb el Brasil, mentre que Mario Rivillo s'ha convertit en bicampió d'Europa amb la selecció espanyola. El combinat nacional va rebre ahir el reconeixement de la Federació de Futbol. Allà va xerrar Mario Rivillo.
Hemos hecho un torneo, yo creo, de 10. Cada partido nos íbamos encontrando muchísimo mejor y yo creo que se ha visto una selección divertida, una selección vertical, que es lo que queremos, lo que nos pide el míster, que ataquemos. Y yo creo que se ha visto, pues lo que digo, una selección divertida.
En bàsquet, el Fibui Palma, després d'acumular dues derrotes consecutives, va guanyar ahir el Melilla per 84-78. Una victòria que enfila els palmesans fins a la novena plaça, just per darrere de l'Èstia Menorca, que recordant també va guanyar, va ser dissabte, per 89-81 contra el Cantabri. El Palmer Bàsquet va tenir jornada de descans i pel que fa a la segona FEP, el Clat Sant Antoni va sumar una nova victòria després d'imposar-se a l'Albacete per 96-91. I en tenis, avui vespre comença el camí de Jaume Munà a l'ATP 500 de Rotterdam. El tenista mallorquí debutarà la primera ronda contra el noruec Nikolai Butkov. En tenis, posant punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí, moment ara per sortir a l'exterior. És que aquesta setmana comença amb una de les cites de referència del sector de l'hostaleria i la restauració a les Balears. Avui, a les 9:30, obre a portes la fira Orec amb la gastronomia professional i el producte a la col com a protagonistes. Ja està tot a punt al Velòdrom Illes Balears per la novena edició d'aquesta fira que treu més professionals d'aquí d'arreu. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, Ida. Aquí tot ben organitzat ja, perquè des d'avui, com deies, fins dimecres, Mallorca esdevingui tot un punt de trobada, diríem, del sector de les empreses d'hostaleria, també de la restauració, a pocs mesos, ho hem de dir, de l'inici ja de la temporada turística d'enguany. No debades, ahir veiem en aquests moments aquí on estem situats una gran zona expositiva amb desenes de parades. Ahir veiem panells enormes de sobrassada, també formatge, també de tomàtiques de Ramallet, vaja, productes típics molt nostrats, locals de les Illes Balears. Perquè us en faceu una idea, la fira aplega cada any 16.000 visitants professionals i més de 500 marques diferents per promocionar l'illa. Ja m'acompanya en aquest moment José Luis Corcolés, que ell és cap de comunicació d'Oreca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Caterina.
Aquests dies hi veurem molta gastronomia, després ja l'estan publicitant mitjançant espectacles de cuina en directe i concursos culinaris en què es mesurarà, per exemple, l'atlè dels millors chefs de les illes. Jo li voldria demanar en primer lloc quina participació esperau per enguany, superior a la de l'any passat?
Realment el que esperam és que els professionals de Silla tots passin per aquí. L'any passat vàrem passar 16.000 persones, professionals de hostaleria i restauració, i aquest any trobant que serà més o menys amb els mateixos números, perquè els professionals de hostaleria no pugen ni baixen. Són, el que ens interessa és que continuïn siguent els mateixos, a nivell de que no ens escapi cap ni un, perquè és una bona senyal de que el sector funciona i de que cada vegada se fa més fort.
Anem a mesurar un poc en xifres, si en teniu, l'impacte econòmic o també professional d'Oreca.
Oreca dona el punt de partida a nivell de la temporada. Pensa que el que és la temporada turística és la més forta econòmica per les illes, és el motor de l'economia. I l'hostaleria i la restauració tenen molt a veure en que l'economia balear sigui un referent a nivell nacional i mos hagi duit fins aquí. Llavors, les xifres econòmiques, nosaltres podríem dir que quasi 80% de la societat balear viu d'una manera directa i indirecta de lo que és l'hostaleria i el turisme, que són les divises que venen cada any aquí i que són les que ens fan que puguem continuar avançant d'una forma ferma sense perdre un poquet el camí.
Sense perdre el camí, quines previsions manegeu per aquesta temporada després de venir de Fitur? Ja tenim alguns titulars dels hotelers, també del govern, i a les portes ja de la fira turística, en aquest cas de Berlín.
Pues, trobant que aquesta temporada serà un poc d'incertesa, igual que els últims dos anys, en els quals venint d'un boom econòmic a nivell turístic on tot era massa i moltes vegades massa són massa, llavors aquesta vegada tornem a tenir una temporada d'alts i baixos. Sí que és vera que nosaltres estem molt ben posicionats, ara xerraven que el mercat alemà ha baixat l'any passat va baixar un poquet i és el nostre mercat més fort, però s'està substituint per altres mercats emergents que realment faran que aquesta temporada sigui de rècord una altra vegada a nivell de turistes que ens hi acompanyaran aquest estiu, però sí que hem de començar a perfilar el que volem ser el model turístic i econòmic de les Balears, perquè s'està notant un esgotament poquet, a poc no ens donen compte, i ho hem vist a Fitur, i ho hem vist on els xotereros deien que les reserves d'antanyo, que sempre se feien a molt de temps, ara se fan de l'últim minut, i on no ens hem de dormir en laurels, i el que hem de fer és fer molta feina professional entre tots els estaments, el que és el professional de l'hostaleria, la societat, les institucions, perquè l'economia balear no patesqui de cara en el futur una recessió.
Per tant, amb aquestes paraules d'aposta pel turisme davant d'aquesta incertesa, que ens ve de la temporada turística, acomiadam ara José Luis Corcolés, que ell és cap de comunicació d'Oreca. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de fins aquí, companys, aquest directe, que estem a les portes ja de cobri Oreca, aquesta fira de referència del sector de l'hostaleria i restauració de les Illes Balears.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu a la pròxima hora d'informatiu i continuem ara parlant de més fires. A Menorca, es Mercadal ha viscut aquesta setmana la seva fira de la perdiu més atípica per primera vegada en 39 edicions. No hi ha hagut ocells a causa de la grip aviària, això sí, la participació igualment ha estat notòria, Ramiro López.
El concurs de caça de perdiu en reclam sempre ha estat l'acte central d'aquesta fira, una competició que donava accés al Campionat d'Espanya i que enguany s'ha representat d'aquesta manera. Dues perdius dissecades. La grip aviària ha fet que per primer cop en 39 anys d'existència de la fira no hi hagin dotaus i els trofeus del concurs s'hagin acabat sortejant. Escoltem a Miquel Àngel Pons, president de la Societat de Perdigoters de Menorca, a Tòfol Gomila, secretari dels Perdigoters, i a Juan Carlos Marquès, de l'Associació Menorquina de Falconeria.
Agrair tots els ajuntaments que cada any col·laboren, que en les dificultats d'enguany han volgut col·laborar igual, i el que han fet ha estat, amb la gent que s'ha apuntat com si hagués volgut participar, s'ha fet una rifa dels premis.
A vegades l'han volgut desplaçar per temes de mal temps, aigua, molt de vent, però això mai.
I bueno, com cada any venim aquí a la fira, que enguany la fira de la Perdiu és sense perdiu.
La fira també es veia amenaçada per la previsió de pluja, però finalment s'ha pogut celebrar sense cap incidència meteorològica. L'han visitada moltes famílies, atretes pel gran nombre d'activitats per als infants. Sí que s'ha notat una davallada d'assistència de persones aficionades als ocells. Escoltem de nou el president dels Perdigoters i el seu secretari.
Tot el que és de fiats, famílies, que és un diumenge diferent, això hem notat més o menys la mateixa afluència.
Els comerciants, jocs aquests pels atlots, l'ú dels cavalls, una exposició de quadros, el show cooking...
També hi ha hagut 8 paradetes de producte local i artesania, tot i que la majoria expliquen que han notat una davallada de vendes respecte d'altres edicions. El que no falla mai, amb aus o sense, és la paella popular, tot una tradició per tancar aquesta edició tan atípica.
I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Andalusia comença a recuperar la normalitat, malgrat que encara es mantenen actius alguns avisos i el pla d'emergència després dels darrers dies d'intenses pluges i d'inundacions amb centenars de persones desallotjades, més d'11.000. Una part dels evacuats ja han pogut tornar a casa seva i avui es reprenen la majoria de les classes. El mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, torna a visitar les zones més afectades pel temporal amb epicentre a Granada i a Jaén.
Des del 27 de gener fins a nit s'han atès més de 10.800 incidències. En les darreres hores, més de 300 veïnats d'Ubrique, població de Cádiz, que feia 4 dies que estaven evacuats dels seus domicilis per la crescuda del riu i per despreniments de grans roques, han pogut tornar a les seves cases. En canvi, a l'hora del riu, a Sevilla, continuen desallotjats una quarantena i els serveis d'emergències mantenen les tasques per treure l'aigua acumulada. Antonio Enamorado és el balde.
Siguen desalojados todos los vecinos de Lora del Río y los seguirán estando en los próximos días hasta que el río no baje de la cota en la que está entrando dentro de sus casas. El caudal sigue siendo de más de 3.000 metros cúbicos hora, el río solamente baja un centímetro por hora, está bajando y no subiendo, pero desde luego es un deceso poco pronunciado que poco nos ayuda.
L'executiu central prioritzarà un paquet de mesures perquè les famílies andaluses puguin recuperar-se com més aviat millor dels efectes que han produït les borrasques. Ho ha dit la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durant una visita a Vilafranca de Córdoba.
Que desde luego no podemos esperar. Es decir, que el gobierno de España tendrá que poner todos sus recursos con anticipación y tendrá que ponerlo a disposición, sobre todo de los ayuntamientos, de nuestros consistorios, como hicimos la Dana de Valencia, que son los que directamente tienen que atender mucho más de cerca a las familias y tienen que atender el daño de las infraestructuras que permiten en un pueblo poder continuar la vida. Y luego está toda la tarea en carretera, en la red ferroviaria, en los aeropuertos.
A Extremadura avui se recuperaran les classes a tots els centres educatius després de la reobertura de les carreteres que fins ahir varen romandre tancades pel trànsit pel temporal.
I primeres afectacions per la vaga ferroviària sense data d'una nova reunió que pugui desencallar el conflicte. Les protestes dels maquinistes afectaran milers de passatgers amb el conflicte del tren de Rodalies a Catalunya, encara amb el servei a mig gas. S'han cancel·lat més de 330 trens d'alta velocitat. En aquesta hora ja es registren retards importants.
Transports ha fixat un servei mínim entre el 75 i el 73% del tren de Rodalies i de llarga distància. L'aturada reduirà més d'un 20% del total de l'activitat privada de transport de mercaderies. Les aturades han començat aquesta matinada per protestar contra la manca de seguretat als trens, tot això arran dels accidents mortals d'Ademuz i de Gelida. De moment, no hi ha data d'una nova trobada amb el Ministeri de Transports. Fins ara, el ministre Òscar Puente s'ha trobat amb els sindicats en 3 ocasions diferents. Les aturades, en tot cas, s'allargaran fins dimecres.
I clam contra el deteriorament de la sanitat pública a Madrid. Més de 8.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, s'ha manifestat al centre de la ciutat per reclamar més inversió en els hospitals de la xarxa pública.
Més d'un centenar de col·lectius i entitats s'han adherit a la convocatòria de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de Madrid, sindicats i la Federació Regional d'Associacions Veïnals de la Comunitat.
Que la sanitat pública està en peligro real.
una infrafinanciación crónica de la sanidad pública madrileña, una atención primaria que está ahora mismo prácticamente al borde del colapso, unas camas hospitalarias muy por debajo de la media nacional y además a esto le sumamos un periodo de privatizaciones intenso y desbocado.
I de la crònica internacional, l'Agència d'Aviació dels Estats Units avisa que els principals aeroports de Cuba han quedat sense combustible.
Els aeròdroms internacionals de Cuba han esgotat les reserves de combustible pels avions A1, els més emprats com avions comercials, enmig del desabastament que pateix la illa. Desabastament, volen dir, que pateix la illa. La situació s'ha agreujat per la interrupció del subministrament procedent de Venezuela arran de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units.
I continuem encara amb un so que ens arribava aquesta matinada des dels Estats Units.
Titi me pregunto si tengo muchos novios, ey. Muchos novios, tengo a una mañana otra, ey. Me la voy a llevar la top, un VIP, ey.
Des d'aquesta matinada ha estat la gran nit del futbol americà i de l'espectacle, perquè des de fa un bon grapat d'anys una de les coses que més s'espera és el descans. Aquests 20 minuts en què un artista fa que el camp es converteixi en un escenari. Enguany tocava Bad Bunny i la seva intervenció a favor dels migrants als Grammys ja feien intuir per on aniria la cosa, però en tot cas no ha decebut a ningú.
I és que ja ho podeu intuir, la seva actuació ha estat una autèntica explosió pública i exposició també de contradiccions de l'Amèrica de Trump, que canta i que balla les cançons que alhora critiquen el seu sistema, criticant que és una societat que no seria res sense els migrants, en especial sense els llatins, i que cantava Nueva York a Califòrnia, i que demanava que no es clavés una bandera a Puerto Rico. De fet, un altre porto-riqueny convidat per Bunny deia això.
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte.
L'heu reconegut a Ricky Martin, però també varen ser amb ell Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earl, Pedro Pascal, hi ha un mico i també cantant com Ricky Martin un altre artista compromesa, Lady Gaga. En tot cas, dèiem, Bad Bunny va ser el gran protagonista d'aquesta nit que, mentre reivindicava Llatinoamèrica...
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Brasil, Colòmbia, Venezuela...
Mencionant tots els països d'Amèrica i deixant pel final de la llista els Estats Units i el Canadà. Idò, dèiem que mentre feia això, alhora també aixecava l'estadi més ple i més televisat en aquell moment del món.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Per cert, a part de cantar Benito Antonio Martínez Ocasio, o Bad Bunny, com el coneix tothom, abans i després hi va un partit de futbol americà en el qual, paradoxes de la vida, perderen els Patriots per 29-13 contra el Seattle Seahawks.
I també això és el que ha donat de si aquesta festa de la Super Bowl amb un regust polític.
O potser una nit.
I continuem ara amb un altre so, amb aquest regús mallorquí. Començaven els Premis Gaudí del cinema a Catalunya. Ni més ni manco que Magalí Seré, que té una gran relació amb Mallorca, i el seu bon amic Salvador Sobral obriren la gala amb l'Àguila Negra de Maria del Mar Bonat, amb una coral que els aportava el cos.
Les ales batallant lentament, ella anava prop de mi.
Uns premis, Toni, en què va comandar com a la gran guanyadora la nominada als Oscars, Cirat.
És així, els Premis Gaudí de 2026, que es van celebrar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i hi va venir més ni manco que 1.800 convidats, entre tots directors professionals, institucions també culturals, una gala en què deien Cirat va ser la gran triomfadora de la nit, la pel·lícula d'Oliver Laxe, que se'n va dur 8 guardons, incloent el de la millor pel·lícula en llengua no catalana i múltiples categories tècniques. Altres films que també destacaren va ser Frontera, de de Judit Colell, que va aconseguir 4 premis, mentre que Sorda, Deva Libertat, va obtenir 3 estatuetes, incloent a millor direcció i millor guió adaptat. Ángela Cervantes va guanyar el premi a la millor actriu per La Fúria i Mario Casas el millor actor per Molt lluny. A més, la veterana Sílvia Munt va ser homenatjada amb el Premi Gaudí d'Ono per la seva trajectòria.
I arribarem a les 8 amb el ritme del carnaval. La festa és a punt de començar. I aquí ve xiu. És que centenars d'infants acompanyats de les seves famílies sortiren ahir diumenge al centre de Palma per participar a la ruata d'enguany, una jornada de disfresses que quedà una mica deslluïda pel mal temps.
L'Ajuntament havia organitzat més d'una 30 d'activitats gratuïtes repartides per diversos punts del centre i entre les propostes més demandades destacaven els pintacares i, per suposat, el taller de màscares.
Pues están haciendo unas máscaras que les han, no sé, venimos de en plan que no sabíamos qué veníamos a hacer, pero claro, como pueden hacer actividades los niños, es lo mejor, para tenerlos así entretenidos en los fines de semana.
Bueno, estoy fent caretes de carnestoltes, les retean, les pintam, n'hi ha pintacares. Molt bé.
Somos 3 parejas con bebés y pensamos que compaginaba bien hacer algo que fuese a conjunto con los bebés y hemos pensado, pues eso, disfraz de apicultor con las abejitas.
Cares pintades, però arreu personatges fantàstics, superherois i tota mena d'animals que van ser les disfresses estrella. Però, sense dubte, n'hi va haver una que va predominar per damunt la resta, que era el disfraç d'estrella. I aquí ve xiula, xiula, amb ganes de ballar. Vingui sol, vinguis acompanyat. Si t'agrada el rock, un ball més pausat. Aquí la festa puja al cel en un segon. Mentre tu balles li donem la volta al món. Xiula que xiula, així no saps picar de mans. Crida pels drets.